Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center Restaurant, aquest dissabte 24 de setembre, festivitat de la Mercè, festa major a Barcelona, també és altres festes majors a altres punts de Catalunya, Santa Tecla, Tarragona, no ens oblidem de la gent de Tarragona, que si no s'enfadaran, a tots ells que passen una molt bona festa major, una molt bona festa major, tot i que la pluja i el mal temps sembla ser que no els acompanyarà gaire. Però bé, escolti, que intentin passar-se el millor possible, ja sigui fora o ja sigui a dins de casa. Molt bé, dit això, i saludats i felicitats a les Mercès, Mercedes i Tecles, comencem presentant els convidats d'aquest dissabte del Converses, els analistes, els que m'ajudaran a fer un bon programa. La Maria Jesús Cañizares, subdirectora de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús, benvinguda.
Bona tarda, què tal?
I gràcies per aquest nomenament tan i tan merescut.
Oi, val? Moltíssimes gràcies. No sé si me'n fico en un embolic, però
no,
bueno, et
fiques
el
cap embolic. Cal dir-ho, cal dir-ho, posar-ho ben endavant, que quan un aconsegueix una cosa per mèrits, cal posar-ho en valor, i la Maria Jesús ho ha aconseguit. Sergi Doria, que és crític literari de l'ABC Catalunya i també columnista de cultura, de teatre i de política. Sí, Sergi, bona tarda.
Quan ja portes molts anys... Atenta
més el micròfon.
Quan ja portes molts anys amb això, al final agafes tot,
bueno,
no?
Sí, senyor. Bueno,
doncs,
bé,
bona tarda tot, no? I encantat que m'hagueu invitat.
Molt bé. I el Daniel Alassa, escriptor, periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Molt
a
bona tarda, moltes gràcies.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és un director, actor teatral, també escriptor ara... Es diu Albert Boadella. Senyor Albert Boadella, bona tarda, un luxe tenir-ho nosaltres, i un
moltes
plaer.
Gràcies.
Molt bé, avui parlarem de teatre, parlarem una mica de política, si vol ell, però parlarem de literatura, perquè acaba de publicar el senyor Boadella un llibre que es diu, el títol és d'aquells que t'agraden agafar-lo i dius, hòstia, m'agrada aquest títol, Joven, no me cabré. Sí. Joven, no me cabré.
Sí, no hi ha cap dubte sobre el títol. No hi ha... no.
Le cabrean los jóvenes al senyor Boadella, a veure què? Algunos jóvenes.
De vegades me cabreo.
És un llibre que el podeu trobar a Ediciones B, està a la venda, funciona molt bé. Em deia abans de començar el programa que ja va per la segona edició. Això és un bon símptoma, Avui en dia, que vendre dues edicions d'un llibre, escolti, està bé, no?
Sobretot a Espanya, és molt important. Si ho hagués escrit a França, ja...
Seria una altra història, no?
La meva vida seria solucionada durant un parell o tres d'anys.
El subtítol del llibre és també provocador, Contra l'infantilisme progressista de la societat actual. Toma ja, vinga, reflexioni sobre això. Estem fent les criatures que pugen avui en dia...
No, és el que hi ha.
Com els diuen, figaflors o què?
El llibre també tracta sobre unes generacions, les joves generacions, la generació dels meus fills i la posterior, que en el fons són generacions consentides, no? Han sigut allò que dèiem abans, una mica mimats, no han sofert la doma és una part molt important de l'educació dels nens, no? Sobretot dels nens, perquè primer hi ha la doma i després ve l'educació. Són dues coses diferents. La doma és per encarrilar, diguem-ne, els instints, els instints primaris, no? Després ve l'educació quan ja el nen té l'ús de raó. Bé, les dues coses, ni l'una ni l'altra, aquests nens i després aquests joves no les han tingut de manera suficient, no? Potser perquè estem a la societat del benestar i aquestes coses. Clar. I això dona el resultat, doncs, d'unes generacions que es troben en una situació frustrant moltes vegades, necessiten moltes ajudes psicològiques, etc, etc.
Ens equivoquem els pares amb aquesta generació, els pares, els fills, els hem encarrilat malament, senyor Boadella, les criatures.
Hem de començar pels mea culpes, no?
Ja.
I per tant, jo també ho tinc de fer, no?
Els hi donem tot a les criatures.
La meva generació va ser una generació que potser va considerar que havia estat educada amb un cert rigor, una generació que havíem viscut la part final del franquisme, vam pensar que s'havien d'obrir les comportes, el maig del 68 ens va influenciar moltíssim, i això doncs, va ser el començament d'aquesta situació. No? És a dir, vam donar als fills doncs, unes coses que potser tenien unes conseqüències que nosaltres no imaginàvem naturalment en aquell moment. I després doncs, es va perdre el sentit de l'autoritat. L'autoritat dels que saben, de l'autoritat del coneixement. Començant pels mestres. Jo si em queixava el meu pare d'un mestre, doncs ja hi havia un castanyot. Ja, pobre tu, fer un castell, donar un castellet
amb algú. Ja era una cosa diferent. Quan es queixaven d'un mestre, ja se li feia cas, i hi havia el consell de pares, no sé què, i se li muntava un sí al mestre. No? Tot això, que sembla, en fi, que sembla que, en fi, que són detalls, no són detalls. I això ha acabat donant aquest desastre de polítics que tenim. Sí, jo crec que això és consell, aquesta gent, que els polítics tenen aquestes edats. No? I aquesta sensació de que una mica que tots són iguals, que tot... Sí. Ve d'una generació educada, no educada en l'esforç, que ràpidament el primer cop que rep de la vida ja es desmunta i busca totes les sortides possibles
i no saben com recuperar-se, no? Andrà, el que deies abans, el psicòleg, el psiquiatre, per reprendre el camí, no?
Sí, sí.
Molt bé, aquest llibre, El joven no me cabré, compta l'infantilisme progressista de la societat actual, té el pròleg de la Cayetana Álvarez de Toledo. És un llibre, us ho dic, que és molt fàcil de llegir, en el sentit que té una lletra molt, molt, molt gran, té molts diàlegs, i jo també penso, comentava abans de començar el programa, senyor Boadella, que és un llibre per portar al teatre, perquè és un llibre molt teatralitzat. Acabarà portant al teatre aquest llibre el senyor Albert Boadella o què?
Possiblement, possiblement. És, perquè té molt diàleg, té molta acció també, i a més està fet d'una manera, això és, en fi, els que coneixem l'ofici doncs ho sabem fer una mica millor, d'una manera en què es llegeix molt ràpid, o sigui que l'enganxes i no et pots desfer. No, és una trampa que hi ha, no? És una trampa d'acció. Què passa després? Què passa d'això? I per tant...
Té molts trucs del senyor Boadella.
Això està fet perquè sigui un llibre digerible i fàcilment capaç de comprendre ràpidament, no, el que passa.
Tracs les pàgines molt aviat. Maria Jesús,
no, som-hi. Quan deies això, que hi ha una generació de joves que no han tingut aquesta doma, això pot tenir un efecte contradictori de que ara els joves són més conservadors, en el sentit, o els polítics també. Abans, fora de micro, parlàvem d'això, de lo políticament correcto, que ara hi ha una autocensura. Jo no sé si això de ho han tingut tot comporta això, que són més conservadors, més... Bueno, no tan lliures i tan a lo millor progres com ells pensen que són. No sé si m'explico, igual, no? És un efecte pervers, no sé.
No, segurament que sí, que tens raó amb això. Hi ha una cosa clara, no? Que sí que estan és més ben informats del que estàvem nosaltres. O almenys tenen possibilitats d'estar molt més ben informats del que estàvem nosaltres. Això per començar. Però tota aquesta informació, clar, no s'ha de processar, òbviament. I segurament requereix d'un estudi profund de cada cosa, no? Hi ha aquesta sensació de facilitat fa que aquesta gent, clar, quan s'obren, quan intenten obrir-se, comencen a rebre batallades de tot arreu, com sempre passa això, com sempre ha passat, a totes les generacions els hi ha passat això, no? Però clar, aquestes clatellades que els hi venen, diguem-ne, els fan tancar ràpidament, i s'enganxen llavors a quatre principis, no? S'agafen, què sé jo, el canvi climàtic, l'animalisme, no?
Un clàssic, no? Clàssic.
Els animals, no, diguem, no? Ja. O sigui, estan agafats a una sèrie d'invencions actuals. Dic invencions no perquè no cregui que hi hagi un canvi climàtic, però que no són coses que en aquest moment siguin fonamentals, I en aquestes coses una mica marginals s'agafen a això i deixen lo essencial, que és una altra cosa, no? Que és realment profunditzar les coses amb la màxima llibertat. I ells, en el fons, tenen por. O sigui, estan atemoritzats. En el fons, els hi fa por la llibertat. Per això creen aquest tancament, aquesta nova censura, aquesta nova inquisició, també és la que promouen els joves. La promouen inclús a totes les reds, a tot el conjunt d'internet, etc. No? Jo crec que aquest és essencialment el problema que es troben avui els joves.
Sergi.
Sí, jo, això que comentes és un territori abonat per la manipulació totalitària. Pensem que tots els totalitarismes han fet exaltació de la joventut, que no deixa de ser, o d'adolescència, que ve d'adolescere, que és una cosa incompleta, i els règims totalitaris, a frente de joventudes. El himne de Mussolini es deia Jovenetza. La revolució cultural maoista la van fer amb els joves de punta de llança, i amb aquests quatre principis hi ha un nou totalitarisme que més practica aquest sant ofici de lo políticament correcte, i els joves es converteixen en el seu, en la seva car de canó, no? D'aquesta mena, d'aquesta societat controlada, no?
Sí, la por fa que tinguin un despreci al passat, sí, quasi patològic, no? Però un despreci tremendo, a més a més estan pel present, pel futur. Bueno, en fi, jo en el llibre parlo del meu art, també del teatre, no? Clar, el passat en el teatre, si no tenim més que passat, un passat de fa 2.400 anys ja amb els grecs, sí. Una obra grega és tan bona com les obres actuals. El passat és molt important, tu no pots despreciar el passat. No, futur no en tenim, de futur. I el present, en fi, les coses, hi ha coses que estan bé, però el millor està al passat. En pintura, en música, en arquitectura, en tot està al passat. No dic que no hi hagin coses bones a l'actualitat, però no la quantitat que hi ha en el passat. No. I aquesta joventut desprecia aquest passat. Però no desprecia aquest passat de fa 2.400 anys, no. El passat de fa 3 mesos.
Més recent.
Sí. Si fa 3 mesos això ja no es porta, ja no està de moda. Això és una fugida endavant molt perillosa, no? Perquè no se senta sobre res de sòlid. És la por a assentar les coses sòlidament i profunditzar en les coses, no? Tot ha de tenir aquesta futilitat, aquesta superficialitat.
En aquest sentit, per al progressisme, què li sembla a vostè que un senyor com Pedro Sánchez cada moment diu el govern progressista, tots els progressistes, a vegades diu que progressista és progre, aquest infantilisme probablement que hi ha, com ho veu vostè aquest fet de que alguns sectors polítics vagin contínuament fent referència a aquells són els progressistes per desqualificar els altres i pensar que ells ja són en això èticament superiors inclús, no?
Van abusant de la paraula progressisme.
Sí.
La paraula progressisme ja és una paraula.
Clar,
comença a ser una paraula
ja
una mica absurda, és una redundància absurda, no? Perquè l'infant, des que surt del claustre matern, ja és algú que intenta progressar. Tots els animals, tots, intenten progressar. Tots els animals de la naturalesa. El progrés el portem als nostres instints més profons. Per tant, dir-se progressista és una redundància que no té cap sentit. La gent, tothom vol, no hi ha ningú que no vulgui el progrés. Si el progrés el volen, la política, la dreta, l'esquerra, el centre, l'extrema dreta, l'extrema esquerra, tots volen el progrés, és mentida, ningú vol la decadència, no? Per tant, això és un eslògan publicitari que s'han inventat, és una trampa absurda. Ara, què vol dir això? Ser progressista vol dir estar contra qualsevol actitud conservadora en el sentit més positiu del terme. És a dir, és un atac directe a qualsevol cosa que no signifiqui, en el fons, no signifiqui estar a l'esquerra. Siguem clars en aquesta qüestió, no? Si no estàs amb ells, no estàs a la veritat, i per tant tot el que tu promous és cosa del passat, són els privilegis, no sé què, etc. Jo crec que això és el que significa el progressisme, no? No és més que un invent d'atac als que no són de la seva secta, per dir-ho així. Però no vol dir res, és una paraula buida.
Sí. Si situem els oïdors, hem d'explicar que el llibre aquest, El jove no me cabré, l'hem de situar a la masia que l'Albert Boadella té a l'Empordà. En veritat, et va visitar, si no m'equivoco, un jove estudiant, universitari, si no m'equivoco, també, ve fer una tesi i vol conèixer coses de l'Albert Boadella, del seu passat, de com va començar amb aquell Albert Boadella transgressor, fins, podríem dir, fins a l'Albert Boadella actual, més conservador, més clàssic, com et situaries?
Sí, o sigui, sí. L'opinió és que, clar, jo m'he tornat un fatxa, diguem-ne, no? O sigui, bueno, i això inclús em diverteix, no? Si algú em diu fatxa, penso que ja, pues, està bé.
Estic fent bé les coses, no?
Em diverteix molt aquesta paraula, perquè ja sé de què va tot aquest assumpte, no? Però aquest jove, pues, ve una mica amb aquesta idea, aquest home va ser, perquè era jove, quan era jove va ser un revolucionari, va fer unes obres transgressores i vinc a veure què d'això és, no? I vinc a veure ara aquest, i a més ho diu amb tota tranquil·litat al començament de tot, i es sap que quan un es fa vell es torna doncs,
més conservador,
fatxa, no? Sí. Es torna fatxa, no?
Amb els cascarràbies no.
Sí. També una mica... Sí, no, sí? Jo amb tu? Això sí que em cabrejo, vaja. Em cabrejo aquestes coses, no? Per què? Perquè, òbviament, primer que és mentida, no? Que això no és veritat, perquè jo sempre he fet un teatre que ha transgredit determinades coses, determinades, no? Perquè l'art sempre transgredeix coses, sempre. Inclús l'art, que es pot entendre com més conservador, sempre està transgredint alguna cosa, no? Això per començar. En segon lloc, perquè òbviament és una mirada que a mi no em sembla que sigui lo essencial ni del meu treball, no? O sigui, el meu treball ha sigut més important potser la bellesa, buscar la bellesa, la comunicació a través de la bellesa, que també està tot el dia tractant de emprenyar l'un o l'altre, vaja, parlant en plata. O sigui, no ha anat així el treball, no? Tant, ell està bé equivocat.
Clar.
Bé equivocat per un ensenyament i un entorn que és aquest, és el dels progres.
Una mica és la relació entre el professor, que series tu, i l'alumne, que seria aquest jove aquest de visitar, no? Vull dir, una relació professor i alumne, que ara s'ha perdut una mica, també, Albert, no?
Amb els anys, s'ha perdut la idea del
mestre. Que tu la recuperes, el mestre. Que tu la recuperes amb aquesta...
El mestre i l'aprenent. El mestre i l'aprenent.
No? Això desapareix. Això ha desaparegut. O sigui, avui en dia, doncs, quan un alumne surt, que sé jo, de Belles Arts, hi ha geni, pràcticament hi ha geni, no? Per què? Perquè Belles Arts ja han començat per dir-li no, la llibertat, faci, pindi el que li sembli.
Que vulguis.
Vostè té que ser lliure, pindi el que li sembli a vostè.
No,
no li han ensenyat a Belles Arts a dibuixar les còpies de les estàtues gregues al carbó i els nusos. No, això és secundari, això és conservador, això és del passat. Vostè, l'important és que sigui geni. Sí, realment.
Expressa.
A 25 anys està ple de genis per tot arreu.
Ara, als anys 60 hi deien l'aprenentatge per descobriment. La pedagogia aquella dels anys 60.
Exactament. O sigui, clar, ens trobem, per tant, amb que, clar, que aquests joves ja surten amb una vanitat. No? Utilitzen... Primer tu dius la paraula, jo sóc un creador,
sí.
Un creador, no? Creen, però clar, avui en dia un creador, un senyor que fa, que sé jo, un forner que fa un panet de 8 puntes, diu, mira, he creat un panet, també he creat, bueno, molt bé, no? Però clar, si mirem el diccionari de la Real Acadèmia, doncs veurem, de la Real Acadèmia Espanyola veurem que posa creador, que posa algú que fa una cosa a partir de zero. Jo crec que només hi ha Déu que ha fet això. És l'únic que ho ha fet. Com un artista pot dir que ha fet una cosa a partir de zero? Com un pintor pot dir que ha fet una cosa a partir de zero quan existeix Tiziano i Velázquez i Goya? Per favor, no? O sigui, és... Per tant, ja comencem per aquesta paraula que és enganyosa pels joves. Que creen. Bueno, això és un dels primers cops que jo disparo al meu...
Perquè hauria de sortir de paraula de tradició, que és una paraula reaccionària.
Molt
reaccionària, progressistes.
Clar, reaccionària, clar. Faig aquesta paraula.
Això de faig, a tu et diuen els processistes, els independentistes. Això t'importa? Et fa riure? Què opines de tot això que ha passat a Catalunya, que comporta que un dels més coneguts i bons dramaturgs o diguem-ne, home de teatre que ha nascut a Catalunya no pugui estrenar una obra a Catalunya perquè està, no sé, vetat o censurat o perquè no li agrada a l'estatus d'independentistes que hi ha?
És que si no em diguessin faixa... estaria molt preocupat, però o sigui, jo crec que m'han de dir faixa perquè a la consideració que ells tenen de faixa és precisament el que jo vull ser, el que ells consideren que és el faixa, no? No, el que passa és que clar, aquí hem arribat a una situació, diguem-ne, d'una decadència tan gran que la qual inclús l'interès meu per fer les obres aquí quasi bé diria que ja és quasi
inexistent.
No? És inexistent, no? Per què? Perquè està tot desmembrat, no? El món cultural tot està desmembrat, els meus col·legues de l'ofici, el 90% estan dintre l'independentisme, no? Estan, diguem-ne, fora totalment, inclús dels seus del que s'haurien de ser els seus pressupostos ideològics, no? De solidaritat, d'eliminar qualsevol idea xenofòbica, no? Qualsevol idea de viure odiant constantment el veí, no? Aquest odi a Espanya. Tot això, el món de la cultura actual catalana és això. És això. Viu sota aquest efecte. Vaja, el 90%. Llavors el meu interès sobre aquest país i aquest territori és nul. Ara, el que si no he volgut fer, no he fet les meves obres, el que si no he volgut fer és deixar de viure aquí. O sigui, jo marxaré el dia que em doni la gana, si és que marxo. Però jo estic assentat en un poble d'Empordà, he fet un lloc molt agradable, una casa molt maca, molt tradicional, per cert, també. Seria una casa fatxa, perquè és molt tradicional. És una masia antiga,
sí, sí. Mas de tota la vida.
Que l'he conservat molt bé, tal com era, etc. No? I estic en aquest, i estic bé en aquest.
T'estimen el poble, t'estimen el poble?
Eh?
T'estimen el poble, Albert? T'estimen?
Hi ha gent que m'estima, clar. Hi ha gent que m'aprecia, sens dubte. No? Jo tampoc no sóc un masoquista. No disfruto tampoc de l'oli dels altres.
Estàs en territori comanche, eh?
Però, òbviament, doncs, hi ha gent que desprecia absolutament la meva posició. No? Clar, és una posició que jo vaig agafar des de fa moltíssims anys, perquè considero que és la ruïna del territori que vaig néixer.
Tot simplement
això. Ruïna econòmica, social, familiar, de tot tipus. No? És crear, diguem-ne, l'odi a l'interior d'una comunitat.
En aquest sentit, parlàvem abans, no aquí, sinó a Catalunya, es parla molt de la cultureta, a vegades pensant una cultura petita. Però tot i així, donava la impressió que Barcelona, Catalunya, era un territori obert. Però tu què creus que s'ha produït a Catalunya, aquest canvi, aquest procés polític, però d'altres aspectes, en què ha influït en la cultura globalment?
Jo crec que Catalunya té moments que socialment té un potencial molt gran. No? Sempre que hi ha hagut una oposició molt forta, diguem-ne, en el món estrictament endogàmic de la cultureta catalanista, per dir-ho així. No? O sigui, en el moment en què aquí, a Barcelona, la Barcelona, parlo dels anys 20, hi ha la Barcelona anarquista, no? Clar, està fora d'això. Hi ha també la Barcelona de la Lliga, del Cambó, etc., d'una burgesia. Però clar, això són unes forces molt potents d'una banda i de l'altra. O sigui que el propi catalanisme es troba enfrontat amb unes coses, qual té que espavilar-se, té una burgesia doncs, que juga també, també juga fort des del punt de vista cultural, aquí es fa pues, no sé, la Bernat Metge, no sé què, hi ha tota una sèrie de troballes culturals importantíssimes en aquell moment, estic parlant d'aquesta Barcelona, tota la Barcelona a principis de segle i especialment aquests anys que sorgeix l'anarquisme. Què passa després? Passa que aquesta oposició no existeix. No existeix. O sigui, el que tenia que ser l'oposició a Catalunya, que era el PSC, diguem-ne, pues es passa tot a l'altre costat. Passa a l'altra banda i només hi ha una forma d'entendre Catalunya, no? Que és el món pues, de la independència, d'aquest futur... diguem-ne, d'aquesta mena de paradís fiscal inexistent, però que es vol fer sempre, no? I llavors, aquest ha estat el problema. El problema que no, Catalunya, no hi ha hagut una oposició potent a tot el que era el costat més, per què no dir-ho així, xenofòbic, que representa el nacionalisme. El nacionalisme sempre és la xenofòbia.
En aquest sentit, ha renunciat el PSC a ser una alternativa forta i contraposar-se amb ganes al nacionalisme, senyor Boadella? Ha cedit el PSC, sempre?
Al començament no. El començament no era així. El començament del PSC...
Quan va capgirar la situació?
I per tant, inclús l'època, els inicis de Pujol, doncs, sí, hi havia aquí un rifirrafe constant i la sensació, hi havia una sensació de llibertat molt més gran, Inclús jo ho recordo, de cara a la pròpia companyia que treballàvem fantàsticament, no? No hi havia la sensació de que només eren uns, sinó que hi havia
més.
Hi havia
una altra alternativa.
Hi havia una gran pluralitat. Però hi ha un moment donat que, a poc, el PSC està agafat per gent que, en el fons, també eren nacionalistes, i a partir d'aquest moment doncs, es passen a l'altre costat i volen ser encara més bons nacionalistes que els altres. Volen ballar millor les sardanes, volen fer tot millor que els altres.
Complex d'inferioritat.
Complex d'inferioritat.
Sí.
I això ens porta, doncs, ens porta el que ens ha portat. No?
Jo sempre cito el 90, quan Pujol demana per sostenir el govern de Felipe González, que té Osgal i tot això, i li demana, com Salomé, li pide a cabeza de Bautista, li demana el cap de Borrell, que era l'únic que realment estava fent una política d'oposició, de repartir carnets, diu, així ja s'ha acabat repartir carnets de català, d'això, per fer... I després ve el 96 i amb el Partit Popular, que també té culpa amb això, li demana el cap de Vidal Quadras. És a dir, jo penso que la caiguda de Borrell i Vidal Quadras ja és la dimissió total de l'oposició al nacionalisme, al pujolisme en aquella època.
No oblidem que tot això que passa i que està passant en aquest moment a Catalunya, home, hi ha una responsabilitat molt important dels diferents governs centrals. Molt important. Ja començaríem amb el Felipe González.
Sí.
Començaríem amb ell, i així anem seguint, seguint el senyor Aznar,
el pacte del Majestic,
la llei de política lingüística està perquè el senyor Aznar ho va permetre, perquè el seu defensor del poble, l'Álvarez de Miranda, li va dir, aquesta llei s'ha de portar al Constitucional, perquè això no és constitucional. I ell li va dir que això amagat, perquè si no amb el Pujol no ens entendrem.
Famós pacte del Majestic, el que deia...
O sigui, aquí hi ha responsabilitat, una responsabilitat molt profunda. I el que estem vivint ara, doncs està claríssimament que el govern actual ho està permetent, que es diria ho està promovent, en certa mesura. No? O sigui, clar, no hagués sigut possible si els governs centrals no haguessin estat uns governs en aquest sentit, amb una idea d'igualtat, de llibertat i de fraternitat. El lema francès, si s'hagués aplicat aquest lema, que també és el lema al fons de l'enciclopedisme.
I aquí li poso un tercer actor, Ciutadans, senyor Guadella, que coneix molt bé vostè. Ciutadans també hagués pogut tenir, podria tenir un paper fonamental a la política catalana i espanyola, i com ha acabat Ciutadans?
Ciutadans es va fer precisament per això que estava parlant.
No sé dir el...
Es va fer per trencar aquesta, diguem, aquesta deriva del Partit Socialista cap al nacionalisme. I Ciutadans va començar a funcionar molt bé a Catalunya, però crec que l'error de Ciutadans va ser traspassar-ho al reste d'Espanya. Penso que s'havia d'haver quedat a Catalunya, Ciutadans. I en aquest moment segurament les coses serien molt diferents. En aquest moment estic convençut que seria el partit majoritari. No hi hagués hagut cap cop d'estat, no hagués passat res d'això si Ciutadans hagués fet la seva feina. Jo crec que això va ser un error, perquè s'hagués pogut fer, hagués pogut adherir a un altre partit nacional, no? Partit liberal, perfectament, però no protagonitzat pels dirigents de Ciutadans. Marxar d'Arrimadas de Catalunya, un desastre. Però és que jo crec que ni el Rivera hagués tingut que marxar. Jo penso que aquest era el lloc.
Que des d'aquí s'hagués pogut...
Si volia fer un altre partit...
Governar Catalunya i influir al govern de la resta d'Espanya. No?
Com ha influït? Com va influir Convergència? O sigui, quan s'ha parlat de bipartidisme, a Espanya és mentida. No hi ha hagut bipartidisme. Hi ha hagut dos partits molt importants, però que han estat constantment tamisats i vigilats pels partits tan bascos com catalans.
I encara ho estan, però ara a pitjor, no? Esquerra i Bildu. Estan a pitjor. Hem anat de Guatemala a Guatepeor.
De mal en peor.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, avui dissabte de la Mercè, de Santa Tecla, Tarragona. Fent converses amb la Maria Jesús Cañizares, Sergi Dòria, el Daniel Arasa, el convidat d'avui, el senyor Albert Boadella, és director, actor teatral, també escritor, acaba de publicar en Mediciones B, Joven no me cabrés, del que hem parlat una bona estona, i tornar al llibre, estàvem parlant de política, però jo vull tornar un moment al llibre, i d'aquest estudiant que el visita a la seva masia de l'Empordà perquè vol conèixer coses del passat del senyor Boadella i com s'ha transformat en una persona conservadora, clàssica, i diu que faig, i escolta, el diu, escolta, tu el que necessites és provar el que és la vida, pencar una mica, esforçar-te una mica, i el poses a cavar l'hort, no? Com ho fas, això? L'agafes i dius, mira cap aquí, que et poso a cavar aquí, fes una rasa, i plantarem unes tomates, unes patates.
L'hort exactament no, perquè no tinc l'hort.
Bé, és igual. Perquè
tampoc m'agrada massa això d'acabar.
Bueno, però almenys el poses d'acabar, que sí?
Si poso acabar,
veus?
Els arbres fruiters, que al voltant necessiten acabar, perquè no, l'herba no... Jo poso... No, poso, diguem-ne, que faci coses amb les mans i coses físiques, no? Perquè...
L'esforç.
Clar, aquest és un que, en fi, que està per un doctorat i tot és mental, tot està... Tot està molt, tot és molt elevat i...
Quan li compliques les coses malament,
no? Li fas tocar
la
vida, no? La vida, l'esforç, la suor, i inclús filosòficament, no? Diguem-ne que... Perquè ell hi ha un moment donat que em pregunta, escolti'm, això que m'ha fet fer aquí amb el cirerer, amb el cirerer i tal, que és una pràctica zen... o quan, no? I dic, vostè m'ha pres per gilipolles? Això... No, és una meditació. No, escolti'm. Està ple de gent que fa meditació i no té res al cap.
Ah, aquesta frase la tinc apuntada aquí. Sí. Esta sociedad está llena de gente que hace meditación sin tener nada en la cabeza. És això?
Molt bona aquesta. Sí, primer, posi alguna cosa...
Vas fort amb això.
Posi alguna cosa al cap i després mediti.
No feia falta, no? Perquè si has de posar la ment en blanc, si no tens res, sí.
Tampoc. La metàfora del jardí és un homenatge a Chekhov, no? El jardí del cirerer, l'hort del cirerer.
Però passa després, li faig acabar més coses.
Sí, Chekhov no arriba tant.
Però és una mica aquesta idea, no? De que, que per aprendre un ofici, més un ofici com el teatre, l'ofici del teatre bàsicament és un ofici físic. Home, ja s'ha de ser intel·lectual, sí, però després. És un ofici físic. És a dir, tu tens que conèixer el teu cos i la teva veu. Molt bé. I això costa, és un esforç físic, és un cert dolor arribar a fer això. És com els ballarins que s'han de posar a fer 6 hores cada dia a la barra, allà, fent exercicis. No? Això és molt important per un estudiant, no? Conèixer el que és... el que és aquesta artesania, el que és aquest ofici, que té, en general, tot un treball físic molt important. Mm. I jo crec que ell, a poc a poc, pues, ho va assimilant. No? La prova és que... Dic això perquè el llibre és optimista. Al cap de 3 anys i mig, ell fa una obra. No?
De trabajos forzados. Sí.
És a dir, en el fons... mostro que, en fi, que aquest és un camí en el que es poden aconseguir coses.
No, com diré, no? que la inspiració te pille trabajando.
Sí, exacte.
Jo ja sé que les comparacions són odioses, però Madrid-Barcelona, món teatral, món cultural, com ho veus?
Home, des del punt de vista teatral no té comparació. Madrid és una ciutat on el teatre està a dalt de tot. Hi ha molt teatre a Madrid, inclús molt bon teatre, i de molta pluralitat, a més a més. No és el cas d'aquí. El cas d'aquí comença perquè és un teatre al qual, doncs, des del punt de vista lingüístic, si el teatre en castellà n'hi ha molt poc, poquíssim.
No n'hi ha.
Cosa que no correspon a la realitat de la societat. O sigui, el percentatge de que hi ha teatre no és el percentatge de gent que parla castellà aquí. Per tant, aquí ja veiem que hi ha aquí darrere un desequilibri, no? Després, doncs, aquí el teatre, clar, està molt subjecte a un departament de cultura de la Generalitat, no? Essencialment. Madrid té més possibilitats, esclar. Té la comunitat, té el ministeri, té l'Ajuntament, en fi, que moltes vegades pertanyen, diguem-ne, a sectors diferents,
clar.
I el teatre privat, que també n'hi ha molt a Madrid. Hi ha molt teatre privat. que jo crec que això és molt important, perquè una de les coses que posi un tal de judici en el llibre és la cultura d'estat. La cultura d'estat és una cultura molt perillosa. És una cultura que ens ha fet viure, que ens ha donat, diguem-ne, estabilitat econòmica a molta gent, però que té unes contrapartides perillosíssimes. Perquè, en el fons, estem subjectes a un cert... un cert impuls de vassallatge, no? sota el que paga, no? I això ho explico en una cosa concreta en el llibre, no? Que és quan dic que el ministre de Cultura espanyol prohibeix que en els seus teatres que depenen del Ministeri de Cultura hi actuï Plàcido Domingo, no? O sigui, un ministre de Cultura que es carrega la presumpció d'innocència d'una persona que no ha sigut ni jutjada ni condemnada i que, a més, dona l'ordre en els teatres que no contractin, i els directors dels teatres assumeixen això. És a dir, no protesten i diuen, escolti, amb el teatre faré el que em semblarà. No? Quan un senyor que està contractat a Salzburg, a Viena, a tot arreu. No? Clar, això es pot fer perquè l'Estat té aquestes formes de censura. I una altra forma de censura són el sistema de subvencions. I a Catalunya això ho sabem molt bé, aquesta història. Per tant, aquesta cultura d'estat és molt perillosa. Té que estar en el món del patrimoni, o sigui, aquí l'estat sí que ha d'invertir inclús més del que inverteix a patrimoni, protecció del patrimoni, però fora d'això, sobre l'obra contemporània, sobre l'obra que es fa ara, s'ha de vigilar molt.
Suprimiries els teatres públics, doncs, Albert?
Perdó?
Suprimiries els teatres públics? Teatres sota el paraigües, completament...
Jo crec que els teatres públics fan una certa competència deslleial al teatre privat. Ho faria d'una manera que el teatre públic només servís per aquelles coses que el teatre privat no pot assumir. Per exemple, una obra, avui en dia, una obra de 25 actors, no? Posem una gran obra de l'Ope, de Shakespeare, doncs és molt cara, o amb una orquestra, o amb uns cantants, i segurament es necessita, diguem-ne, el patrocini de l'Estat. No? Però fora d'això, el teatre el podria pagar la gent, perfectament. El teatre normal el podria pagar la gent. El que passa és que l'Estat ha acostumat a la gent a pagar poc, perquè ell hi ha intervingut. O sigui, en el fons ens ha desarmat.
Sí.
Ens ha fet víctimes de la seva política.
I va en detriment de la cultura, perquè la gent diu que la cultura ha de ser gratis, sempre. Clar. Com si ningú visqués de la cultura, com si la gent que fa de la cultura mengés de l'aire.
De l'aire, no?
I ara voldria jo entrar en el llibre de Boadella, és molt pertinent, perquè fa pocs dies es va inaugurar l'any Picasso, i sabeu que el ministre va posar molt d'èmfasi en la part de Picasso misògino, sobretot que diguin que Picasso es portava malament amb les dones, això com si arriba un moment que sembla que això hagi de ser més important que l'obra de Picasso. És a dir, que estem entrant en la qualificació moral dels grans escriptors, dels grans pintors, i això com si això fos una part que es pot jutjar, però s'ha de jutjar la part artística, i tot això que deig barrejat i condicionat, no? I això s'ha parlat molt d'això.
El límit, no? Aquest és un borratxo, l'altre no sé què. Exactament.
D'això, sobretot, posar èmfasi en la vessant de Picasso, que va ser un home que va tractar malament a les dones, que no sé què, no sé quants, i arriba un moment que sembla que això acaba sent més important del valor intrínsec artístic de Picasso, no?
Sí, a mi de Picasso.
Això connecta amb el teu llibre.
La qüestió de les dones, que menys em preocupa, no? Perquè si no acabaríem cremant els quadres de Caravaggio,
sí.
o les escultures de Benvenuto Cellini, que era
un assassí, França,
etc.
No? Això s'ha de separar. A Picasso em preocupen més altres coses. Em preocupa, per exemple, que hi ha una mitologia artística que jo crec que no mereix amb una part de la seva.
Sí.
No? O sigui, el Guernica, quan jo dic que el Guernica no és una gran pintura, és un graffiti, no crec que m'equivoqui, diguem-ne, no? Primer perquè no representa ni el que diuen que és, perquè no té res a veure amb el Guernica, no? És la mort de Sánchez Mejías, que ell aprofita i col·loca la història de Guernica, això per començar. Després perquè es fa la duració amb un quadre secundari, diguem-ne, no? s'ha posat com una mena de, diguem-ne,
de
un fetitxe així, sí. O d'això. O sigui, em preocupa més la, diguem-ne, col·locar els artistes en llocs que artísticament a lo millor no haurien d'estar. Molt obra.
Aquest hauria de ser el debat. Però no, que si Picasso va tenir una vida privada...
Clar,
no,
això no importa per res.
No importa ningú.
Això no m'importa.
No, és això, és que qualsevol... No, el que té llibre de culpa que té la primera vida.
El senyor Guadalla és un gran mirador de Josep Pla, veritat?
Sí.
Ets un fan de Josep Pla, no? Vas fer una obra, Doctor Floyd i Mr. Pla.
La increïble història del Doctor Floyd i Mr. Pla.
Increïble, eh?
Sí, és una obra...
I del quadre gris.
Feia... Home, feia la contraposició amb el creador de la marca Floyd, el senyor Cendrós, sí. Que no li va...
David Madí.
Que no va permetre mai, com a president de l'Òmnium, que se li donés el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Pla. Que tenia un odi tremendo en el Pla, no? Perquè, en fi, perquè també deia que era fatxa. Era una altra de les fatxes de Catalunya.
Escolta, el quadern gris, el quadern gris de Pla, a qui li recomanaria el senyor... Va dir que el llegís.
De Pla?
Sí, de Pla. A quin polític actual?
A tots.
A tots.
Jo crec que a tots.
Eh?
A tots.
Quan d'aquest és un gran llibre.
No ho sé. Pla, diguem-ne, és un escriptor que representa molt el millor que ha tingut aquest territori, no? Que és la part agropecuària. Del territori, però ell la burgesia no la suportava, no? La burgesia catalana no li agradava gens.
Inclús volia fer un llibre sobre el Pla.
Volia fer un llibre sobre la burgesia que no va fer, però la part agropecuària, diguem, el món rural que ell descriu, molt món rural, és molt interessant, molt divertit i molt profund.
Molt recomanable, no? El vas conèixer al Pla, tu?
Sí, vaig conèixer a la part final de la seva vida, quan estava, també podria dir, joven no me cabré. Això no m'ho va dir.
No digui collonades.
Quan ella, vigili, perquè no sigui insensat, aquest és un país de covards. Vigili. Exactament aquestes paraules.
Molt bé, hem d'acabar, Albert Boadella. Passar 43 minuts de programa ha estat un luxe dialogar, conversar amb l'Albert Boadella. Gràcies, molt bona tarda.
Doncs,
I recomano aquest llibre, Albert Boadella, Joven, no me cabré, contra l'infantilisme progressista de la societat actual. Un llibre que es llegeix molt ràpid i es digereix molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marius Cañizares, gràcies. Daniela Lassa, Sergi Dori. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Cadena Cope Catalunya i Andorra. Converses des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi bé.